l'oficina a prop, no tinc caixer automàtic a prop, quan vaig a l'oficina, com que la tinc a no sé quina distància, com explicava el senyor Carné, quan baixo trec molts diners, perquè així m'estalvio viatges a l'oficina, i si és a primers de mes i m'està esperant el caco que deia el senyor Carné al lladre a la porta de l'oficina, quan et roba, no et roba poc. Et roba molt, perquè segurament has tret més diners dels que trauries, perquè així t'estalvies un viatge a aquesta oficina, no? I així, al final, és com s'alimenta la pilota, però vaja. Déu-n'hi-do.
També, si em permeteu només una cosa, clar, això està dintre d'un marc d'una gran revolució en la qual allà on abans hi treballaven 50 persones, ara n'hi treballa una, o cap. Per què? Perquè, bueno, la revolució tecnològica ha fet desaparèixer milions i milions de llocs de treball. Aquest és el tema, és un dels temes principals, i en societats molt avançades, jo no sé si Estònia és el cas, suposo que sí, però en societats molt avançades tots aquests llocs de treball han estat substituïts per altres llocs de treball. I clar, tu t'agafes la pagesia, per exemple. La pagesia fa 50 anys era el 25 o el 30% de la població activa a Catalunya. I ara no crec que sigui més de l'1% o el 2%. I a on vaig a parar? Hi havia més producció fa 50 anys que ara? No, n'hi ha més ara, amb menys gent. I aquest és el gran problema que hi ha en el món avançat, amb la modernitat. És a dir, que traiem els llocs de treball, per què? Perquè els fan les màquines, i aleshores doncs, resulta que llavors hi ha molta gent que es queda penjada. I el gran drama que hi ha és que molta gent amb grans capacitats no troba feina perquè no hi ha feina perquè la feina la fan les màquines, sí, que hem posat
però
en marxa.
Tu mateix ara apuntaves que hi ha d'haver un reciclatge, és a dir, les persones que es queden sense feina, els que tenien en públic, etc. Però llavors aquestes màquines necessiten gent que les fabriqui, gent que les mantingui,
i tant,
programadors. O sigui que jo crec que és més que una eliminació, és una transformació.
Exacte.
Ara és lent i, clar, és problemàtic.
Que ens passen 2 minuts del punt de les 10, vaig tard i tinc publicitat per fer. Ni 3 minuts d'anuncis i seguim.
Ràdio Estel. Un i seguit. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, t'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts.
Mosaic presenta el seu nou senzill, Pel Camí.
T'he anat a buscar...
Mosaic, el grup de música que a poc a poc s'ha fet un lloc al panorama musical amb melodies contundents i ritmes motivadors. Descobreix Mosaic, escolta música en català, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Amb cada ampolla d'oli denominació d'origen protegida Siurana, regales la sostenibilitat d'un territori, la tradició d'un poble, la qualitat d'un producte excel·lent i el sabor de la salut. Regala't oli, oli d'oliva verge extra denominació d'origen protegida Siurana. L'or del Nadal. Te'l portem a casa a olisiurana.com amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. A l'hivern, pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Hem dedicat molta estona a parlar d'aquesta qüestió, que jo crec que el Marcià ha sigut molt interessant. Ens queda encara mitja horeta per endavant de programa per analitzar altres qüestions. A veure, per on comencem? Comencem per Canet de Mar, us sembla? Comencem per Canet? Va, comencem per Canet. La Fiscalia ha decidit que investigarà uns tuits amenaçant a la família que va demanar que el seu fill, filla, no me'n recordo, és igual, els seus fills AP5 rebessin l'ensenyament en castellà. El TSJ va fallar a favor de la família. Des d'ahir aquesta escola, Turó del Drac a Canet de Mar, està fent el 25% de les classes en castellà. Hi va anar el senyor González Cabrà i avui tots els diaris en parlen, la premsa editada a Madrid i Sucopà, articles d'opinió aquí, allà, si la família està abandonada per la Generalitat, si no ho està, si la Fiscalia fa bé, fa malament. A veure, Carles, tot això, recordeu-ho, per una qüestió, sí, diguem-ne, que de molt debat social no n'hi ha, diguem-ne. Hi ha molt debat mediàtic i hi ha molt posicionament de tothom.
Jo diria que
quan passa, diguem-ne.
Jo diria que aquest és el gran tema, no? És com es polititza un aspecte que socialment genera moltíssima menys controvèrsia de la que aparentment en determinats mitjans es pot generar, no? Jo sóc dels que creu que tant de bo hi hagués un 25% de llengua d'ensenyament en castellà, que això voldria dir que n'hi hauria un 75 en un altre, diguem, no? I a mi m'agradaria que la gent, doncs, que reivindica aquest 25, que trobo que des del punt de vista de màrqueting i estratègic està molt ben pensat, perquè efectivament això, els primers que ho generen, doncs, és un partit polític que neix, diguem, amb l'objectiu doncs d'acabar amb la immersió lingüística i de fer una afronta clara al català. És un partit doncs format per gent bastant jove, bastant formada en el món del màrqueting i que fa el que en diuen targets, no? Que són bosses de clients, no? El meu client què vol? Doncs vol això. I llavors el que fa és generar aquesta xifra de 25%, que és una xifra al costat del 100, petita, perquè sigui acceptable. Però mai va a un centre on s'està donant l'educació doncs, en 60% en llengua castellana i el 40% en un altre. No? Jo sóc molt del parer de l'autonomia de cada centre. Jo crec que cada centre és un món. No podem comparar l'escola de Canet amb una escola de Santa Coloma de Gramenet, de determinat barri, amb una escola del Pallars Jussà, que amb una escola, doncs, no sé, de Salt. Segurament el professorat de Salt ha de fer les mil i una per fer conviure 12 idiomes diferents a dins d'un espai on hi ha nanos vinguts de moltíssimes cultures i ha de fer uns grandíssims esforços. Jo el que crec que hem de favorir entre tots és que quan aquests nanos acabin la seva formació siguin competents. I aquest és el tema, que siguin competents. Perquè no s'aprèn castellà fent matemàtiques en castellà. Només hem de parlar amb qualsevol professor universitari que digui jo, al primer curs em poso les mans al cap de com escriuen els nanos que em venen de fer la selectivitat. Però com m'escriuen en català, en castellà i en anglès, eh? Ja no anem més enllà. O sigui, jo el que vull de l'escola on va la meva filla és que la meva filla surti amb competències de català, castellà i si pot ser d'anglès, però sobretot en català i en castellà adequades, correctes. I si això vol dir que hi ha una classe de més que s'ha de fer, doncs perquè aquell centre descobreix que hi ha un dèficit en aquesta llengua i no en l'altra, no ens hi hem de posar. Perquè jo sóc del parer que hem de valorar la competència. Quan això ho trasllades a la política i el que fas és agafar-te a 3, 30 o 33 tuits de 30, 33 o 33 eixelebrats que no saps ni si són persones o si són robots o si són qui són, i d'això en fas una guerra i a més en fas una guerra d'estat i tornes a portar el català al debat al centre de l'estat i tornes a fer declaracions des de l'exterior per tornar a portar una realitat que no té res a veure amb el que passa aquí.
Fa referència al Casado, no? Dient,
per exemple,
dient
no?
a Xile que a Catalunya es vol eliminar el castellà mentre medio millor...
Sí, o que anava a León, estava a León i deia que un metge de català pot exercir a León i un León aquí. Diu, aquest home no belluga, no sé on te viu. No sé on te viu, no? Llavors, a mi em fa pena, jo crec que l'escola està fent una molt bona feina amb la protecció del nano, i això crec que està molt bé, perquè és la principal víctima, i crec que això s'ha custodiat molt bé, i crec que fins i tot la comunitat LAMPA i la comunitat educativa de l'escola això n'està fent una bandera, i jo crec que se'ls ha de felicitar, perquè és molt estrany que no hi haguem trobat, diguem, la foto, eh? Perquè, per tant, això està molt bé, i espero que passi el més aviat possible, perquè no és bo ni per al nano, ni pels seus companys, ni en general per al sistema, perquè el sistema, si alguna cosa està demostrant, és que l'ús del català està caient. Això és així. L'ús de la llengua catalana quotidianament està caient. S'està preservant molt a una part de Catalunya, però està caient en picat on hi viu la immensa majoria de la gent. Per tant, jo crec que l'autonomia de centres és absolutament essencial i deixem ja que la llengua diguem, no, deixi de ser un tema polític, perquè n'hi ha que és que haguéssim preferit dues línies. N'hi ha que haguéssim preferit educació tot en castellà i educació tot en català.
El que ho canvia, segurament ara una mica tot, és... És a dir, el que m'està sorprenent del que està passant, eh? I no sé com ho veieu vosaltres, és... Això a Catalunya ja havia passat.
Sí.
I estem fent ara exactament el mateix que abans. Oblidant, potser, que hi ha una diferència bastant substancial, que és que ara això està passant i ja hi ha una sentència del Tribunal Suprem que avala això del 25%. Mm. Però, en canvi, la resposta política, eh? Jo ara parlo, diguem-ne, de l'entrada d'aquest debat polític, també des d'aquí, és exactament la mateixa, com si el posicionament del Suprem no existís. I alguna cosa deu tenir a veure o alguna cosa ha canviat. No?
Bueno, sí, ha canviat, però com acabes de dir tu ara mateix, això no és la primera vegada que passa. És que jo, mira, recordo un cas, que a més el vaig viure per familiars, per contactes familiars, si el recordeu, va ser a Mataró, també. Va ser a Mataró fa 6-7 anys... concretament l'escola Pia, però bé...
La Pia Santana.
Ah, exacte, però ja no donaré més dades, perquè, esclar, conec gent que anava al mateix curs que...
Bueno, ja ho dic jo, que hi vaig anar-hi com a periodista, m'hi vaig passar una setmana a la porta,
doncs
no pateixi.
Saps perfectament. Ho dic jo. Però és que d'allà, Mataró, Rebombori, els altres pares disgustats i tal, eren dos germans, la mare catalana parlant, avergonyida, que no s'atrevia a anar a buscar els seus fills, avergonyida de l'actuació del pare. I el pare va recórrer totes les teles i ràdios de Madrid, etc. I al final, quan va haver-hi... Crec que va ser TCJ, quan es va... El tribunal, que sí, sempre
igual,
trobes algú...
Igual que ara.
Sí. Resulta que els nens, aquests dos nens, que eren absolutament normals en el sentit que eren bilingües, no havien tingut cap problema, ja estaven matriculats en una altra escola privada. Del Maresme, també. O sigui que això cíclicament va sortint i, és clar, això és molt llaminer per determinats intoxicadors periodístics, etc, que... Mira, i després... Ahir us veia les imatges, no?, de dos diputats, un diputat i una diputada de Ciutadans allà, el José Domingo, que també exdiputat, que també hi va anar. Això sempre és llaminer per insuflar aquests discursos que escolta, jo crec que aquí s'ha de ser, està molt bé, s'ha preservat el nen, l'autonomia del centre, però atenció, jo crec que no podem badar, perquè cada vegada que fluixes una mica, els altres van i s'hi tornen. Escolta, és que sí, ja ho sé que fa molts anys, però és que anant massa gran d'en Folch i Torres, va haver-hi uns anys que l'obligaven a dir Mazapán, per exemple. I a l'Òpera Marina, per dir dues coses que dius, hòstia, sembla mentida. A l'Òpera Marina hi ha un tros molt famós que diu Costa la de Levante, Playas las de Lloret. Com que es parlava d'una població catalana i tal, van obligar a canviar la lletra i deien Playas las que Lloré. Això, o sigui, aquests ara sembla caricatura, això. Atenció, posem-nos ferms, i en aquests, perquè si no, anirem afluixant i prendrem mal. Ja està tocat el català en aquests moments, i com deia el Carles, tant de bo respectés això de només el 25%.
Lluís.
Sí, a veure, jo voldria dir tres coses abans d'entrar.
Pots dir quatre, si vols.
No, primer que les llengües no es barallen. i el que ens barallem som els que utilitzem la llengua per anar contra algú, contra o a favor de no sé què. Primera. Després hi ha una expressió que jo vaig veure en directe, i vosaltres segurament també, del ministre Bert, que diu que hay que espanyolizar los niños de Catalunya. No només em va semblar desafortunada, sinó que em va semblar una bestiesa. La tercera és que em presentin un nen que no parli castellà, i jo els hi presentaré altres 10 nens que no parlen català. Aquesta és la realitat sociològica que hi ha al país. O sigui, el país és, jo penso, de parla castellana majoritària, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Ho diuen tots els estudis. Davant de la teva sensació, ho acrediten tots els estudis.
Jo sempre que vaig pel carrer... tinc la curiositat de veure què parlen, i potser perquè visc en un... no sé, perquè visc... però passa tot Barcelona, no? Però dit això, jo crec que, primer, jo crec que el que ha passat, malgrat el que deia vosaltres, no?, de la propaganda, jo crec que s'ha de respectar moltíssim el dret de les minories. Encara que només sigui un nen, encara que només sigui una família, no se la pot menys tenir, ni se la pot arraconar, ni se li pot fer un boicot de l'ordre que sigui. Estic d'acord que no tothom és així, i que ni els pares d'aquest col·legi tots són així, però n'hi ha hagut que han utilitzat la intimidació vers aquesta família, i, bueno, i després hi han hagut les xarxes socials, que abans no hi eren i ara hi són, i les xarxes socials, doncs, aquí hi han hagut bufetades en l'última setmana, potser fa uns anys a Matruia. Aleshores, és que es parla menys català. Bueno, llavors, no podem dir que es parla menys català perquè hi ha castellans que van al Tribunal Suprem. No, si parla menys català, jo crec que hem d'analitzar també les causes. I crec que en aquest país hem de també acceptar que hi ha coses que s'han comès errors. I, per exemple, jo crec que una de les coses que ha passat en els últims anys és que la llengua, en alguns mitjans públics, s'ha posat o s'ha utilitzat com una llengua de partit, i no s'ha utilitzat com la llengua de tots. I per què era? Per què molta gent de la generació del Paco Candel i de tants arribaven a Catalunya i aprenien el català? Perquè veien que es feien coses molt interessants en català, que se segueixen fent, això no ho dubto. Però en el moment en què la llengua es converteix, en el moment que el nacionalisme lingüístic d'aquí o d'allà... I clar, perquè ja em diràs que és que el castellà se sent amenaçat si és una llengua que la parlen 500 milions de persones. És que això fa riure, francament, no? Aleshores, jo crec que s'han de respectar els drets de les minories, i després s'ha de revitalitzar, o s'ha de fer més atractiu el català, que sigui una llengua amable, que sigui una llengua d'acollida, que sigui una llengua de nivell, que sigui una llengua, doncs, que hi hagi, afortunadament, com hi ha cada cop més, millor literatura en català, i més persones que escriuen en català, només cal veure els llibres que cada setmana surten al mercat, no? I aleshores, clar, jo fugiria una mica de les trinxeres de la llengua. La llengua no té trinxeres. I la llengua s'ha de preservar, encara que sigui com s'han de preservar els accents, com s'han de preservar les formes dialectals que tenen totes les llengües, i la nostra també la té. I aleshores, allunyar la política d'això i fer... parlarem de la immersió, que la immersió lingüística és una bona fórmula. I com deia el Carles, que jo crec que ho trobo molt interessant, que no es pot actuar de la mateixa manera amb un col·legi de Sant Carles de la Ràpita, una escola, que una escola de l'Hospitalet, o que una escola de l'Eixample o de Sant Gervasi, no?
Sí, però el problema, Lluís, jo entenc el raonament que fas, però clar, aquesta no enfrontament entre les persones, com ho fas quan et ve de fora, i perquè només un nen ha demanat una cosa, ara l'ensenyament de tots els nens serà en castellà?
No, és un 25%.
No, sí, 25%. No, clar, no, evidentment, a partir d'aquest 25%, però em refereixo que la resta de famílies que no tenen cap dret a amenaçar ningú a través d'internet, faltaria més. Bueno, bueno, per internet ni en persona, diguem-ne.
És que,
vull dir,
Pol, és, aquest, que, és que no és. Aquest és el problema. Però, jo, aquest és el problema. És dir, quan parlem, s'han de preservar els drets de tothom, de tothom, de les majories, però també de les minories. I diu, és que aquest és una persona que aquesta vol planteja aquest cas per fer la guitza. I, a més, ho vol utilitzar políticament. I, a més, ho ven a les emissores de Madrid o als diaris de Madrid. Home, això no pot ser, tampoc.
Lluís, si ara afluixem, perdona, si ara afluixem o s'afluixa politització al marge, amb això del 25%, la propera reivindicació serà del 50%, i si no, la història ens ho diu. És que la història ens ho diu. I aquí hi ha d'haver un tots a una, com en el seu moment el PSC es va alinear amb Esquerra, amb Convergència i Unió... O sigui, la normalització lingüística i l'ensenyament...
El PSC està en la immersió lingüística.
No, sí, però a mi m'agradaria ara més compromís. Ahir vaig sentir el seu líder i no... Bueno, sí, va semblar que no... Sí.
Jo diria que aquí hi ha un aspecte que és clau, que és que, i això ho veiem a escoles, i vull sortir de l'àrea metropolitana volgudament, escoles de llocs com Salt, llocs com Vic, llocs com Manlleu, llocs com, on hi ha hagut, cada vegada n'hi ha menys, però hi ha hagut una pressió migratòria fora de parla llatina, perquè segurament a l'àrea metropolitana en moltes zones ha sigut més de parla llatina que exterior, on en el centre on arriben nanos a mig curs o tal, que no tenen coneixement ni del castellà ni del català, ni d'una cosa ni de l'altra, se'ls hi posen elements de reforç que segur que són escassos i han de ser molt millors. Evidentment, aquest cas, res a dir, ni 25, ni 75, ni res. Aquí hem de complir les competències mínimes perquè es pugui desenvolupar. Però... Només faltaria. Ara, quan això el que fas és polititzar-ho, i llavors primer fas política i després fas servir el teu fill per fer política...
Bueno, jo estic absolutament en contra d'això, és aberrant. Però
jo a Canet, no sé, jo hi sentia la seva alcaldessa i a mi em va semblar una senyora prou assenyada que va dir, escolti, tot aquest xivarri que hi ha aquí fora és de vostès, però aquí Canet, vull dir, estem la mar de tranquils i no ha passat res.
Però deixeu-me dir dues coses que ara us poden sorprendre i dius, què diu aquest? Per què no es va fer cap esforç? Perquè el Johan Cruyff... I el Leo Messi,
sí,
havent estat aquí, havent-los condecorat, havent-los donat les medalles del Parlament i no sé quantes coses, Creus de Sant Jordi i tota la... Per què no s'ha fet així?
Amb això estic completament d'acord.
L'Iniesta...
Per què no s'ha fet?
L'Iniesta no, va parlar.
Per què? Perquè tenen diners, perquè són populistes...
Han pogut ser defraudadors i tot.
I fins i tot han estat condemnats per un tribunal... A vegades ens fixem en un senyor que és fill que acaba d'arribar aquí, que té el fill no sé què, i que li ha agafat aquesta dèria, i en canvi no anem a Johan Cruyff, que li hem fet tots els homenatges possibles.
Permeteu que ho recordi,
no,
això. Que ho recordi.
No li hem demanat mai, escolti, per què no parles català?
Sí, però recordeu això. A l'Iniest, perquè tenen altres interessos i no volen quedar... Acabes de dir-lo de l'Iniesta, que si no rebeto, sisplau. L'Andrés Iniesta va haver-hi un dia, quan ja havia marcat el gol amb Espanya... O sigui, vaja, fora de tot dubte de la seva espanyolitat, que va haver-hi un dia que va parlar en català. Això està gravat. El linxament mediàtic i de xarxes, és que les xarxes fa molt mal. Escolta, l'Iniesta, la seva família, allà on viuen, el seu negoci de vi i tal, escolta, no, ja no va parlar un segon dia, perquè és que era la ruïna per ell, pels familiars i pels altres allà. Però, malauradament, això passa. Ens agradi o no, això passa, element, passa per les dues bandes.
Sí,
hi ha
hi ha un element claríssim de com això ha transcendit la vida social, diguem-hi, és política pura. O sigui, ara, més que mai, es parla castellà al Parlament de Catalunya. I el percentatge de parlamentaris que no sàpiguen el català, jo diria que és zero. Potser n'hi ha algun. Va, deixem-ho obert. Però el percentatge deu ser minúscul, perquè el que es fa és política. Quan es puja al faristol, es fa servir la llengua per fer política.
Però fixa't, Carles, que
llavors
hi ha...
aquí és on hem començat a esbarlar tot. Fixa't, perquè a mi m'agradaria, primer, que Vox no hi fos, no? Però que si hi fos, pugés al faristol parlant en català. Però és que no pot defensar les seves idees parlant en català, perquè llavors...
Però fixa't tu que hi ha una portada, un titular a 4 o 5 columnes a La Vanguardia, que el vaig veure l'altre dia, del començament dels anys 80, que era titular, que hi havia un diputat que havia, del, sembla que era del PP, ara no, que havia parlat en castellà. Un diputat. Bueno, ara no és així.
Un diputat, una vegada.
Exacte. I això era titular.
Obertura de La Vanguardia.
Escolta, Carles, quan estàvem Sí, sí. Es trobava moltes hores al Parlament. Jo hi vivia professionalment i tu hi venies moltíssim, també. Escolta, jo fèiem, en el programa Parlament, fèiem aquells reportatges fora del Parlament, que ensenyàvem on vivien els diputats, què feien, les seves aficions, la família, qui el volia ensenyar. Em vaig trobar amb molts, no diré cap nom, però em vaig trobar amb forces casos que et deia, o sigui, parlant en català normal, diu, disculpa, però quan facis l'entrevista la faré en castellà. En quan acabi, llavors continuem parlant... Sí. Clar, i o sigui que això és un posicionament polític claríssim.
Clar, però aquí és on converteixes la llengua, bueno, en el que no és.
En un element de...
Sí, si tu parles català, ets independentista, si jo parlo castellà, soc constitucionalista o espanyolista, o digue-li el nom que vulguis. I això és la gran pífia.
I tant.
Aquesta és la gran, aquesta és la gran pifiada, no?
Sí, sí,
aquesta és la gran pifiada.
Per totes bandes, eh? Per totes
bandes. Sí, pel dret i pel revés, perquè jo em nego a parlar castellà perquè què s'ha cregut, sí. Doncs tu ets igual que el que jo em nego a parlar català perquè què s'ha cregut. No? És exactament el mateix. Jo he anat a esmorzar abans aquí, he entrat, he dit bon dia, em fa un entrepà, de què lo quieres? Dic, de té pernil dolci, con tomate o sin, amb tomàquet, me l'han atès, jo he servit,
no
he pagat, he dit bon dia, m'han dit bon dia, m'he anat... I escolta, aquí ni jo he pedregat a ningú, ningú m'ha pedregat, ni el senyor m'ha cobrat més car l'entrepà, ni ha passat res.
Sí, sí.
I després que la llengua s'ha de defensar, la llengua pròpia, la llengua materna, la llengua que per mi és el català, doncs és clar que l'has de defensar fins allà on calgui i com sigui, però tampoc pensem que aquí també, ara no entrarem en aquest tema, que hi ha hagut, aquí hi ha les corbes demogràfiques també. I clar, aquest milió de llatins, de llatinoamericans que han entrat aquí, aquests no parlen català, ni el volen parlar, ni tenen necessitat de parlar perquè s'entenen en castellà. I totes les persones que doncs ajuden en els serveis domèstics i que acompanyen la gent gran, tots aquests no parlen en català. Per què? Perquè entenen que ja s'entenen en castellà. I jo crec que aquí ja fa falta també molta pedagogia i fa falta molt esforç, no només de l'escola, sinó social.
A veure, si em permeteu, per acabar, i molt breu. Ho he dit aquí, et sembla, una altra vegada. Em vaig dedicar a sumar el nombre d'habitants d'una sèrie de comunitats, que són les que, potencialment, tothom és bilingüe, perquè són comunitats bilingües. Galícia, Euskadi, Navarra, el País Valencià,
Navarra,
Balears...
Navarra no
tant. Bueno, sí, però potencialment. Val. Escolta, això sumen 19.500.000 persones, que és més del 40% de la població espanyola. Quin estat menys té el 40% de la seva... Ja ho sé que no tothom a Navarra o a València, no tothom parla català. Dic que potencialment són parlants bilingües. Escolta, és més d'un 40% de la població. L'Estat no defensa prou això, no hi creu.
Els de l'Asturiano Leonès et dona ganes de pujar-los i donar-los un cop a l'esquena.
No, però ara... Lluís, ho hem de deixar aquí, que falten 3 minuts, falten 2 minuts i mig per arribar a 2:15... I tinc 3 minuts de publicitat.
Doncs clavat, clavat.
Que... No, ja em falten 30 segons, ja vaig 30 segons tard. Lluís Foix, Carles Fernández, Josep Maria Martergau, un plaer, com sempre.
Adéu-siau, bon dia.
Gràcies.
Publicitat. Adeu-vos. I la Mercè Raga, l'Olga Vallejo i qui calgui que entrin cap aquí.
Ràdio Estel. L'actualitat social i religiosa us arriba des de Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 2:15 i a 6:45 de la tarda compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora. A 2:15 i a 6:45 a Ràdio Estel. Amb qui us parla, Ignasi Miranda. Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Tus huesos lo valen. Toma Artrohelp Forte. No te conformes con cualquier producto. Elige calidad y un cómodo formato en viales bebibles. Elige Artrohelp Forte de Marnes. Compra ahora Artrohelp Forte y llévate de regalo Mialtrim para complementar y favorecer tus músculos, huesos y articulaciones. Recuerda, pide tu pack 2x1 Artrohelp Forte y Mialtrim en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnes.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Ai, 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 que anem tardíssim.
Tardíssim, tardíssim.
Mercè Raga, bon dia.
Com estàs, Pol?
Olga,
bon dia.
Bon dia, molt bé.
Molt bon dia.
És divendres i aquesta hora com vols que estigui?
Com t'agraden, els divendres?
M'encanten.
Passes calor, ara, Pol?
Que ara tinc una mica de calor aquí dins. Però us deixo l'escalfareta per vosaltres. No, vols que et passi l'aire condicionat? Jo te'l poso, eh?
Sí, sí, ja està posat.
Està posat.
Sí, no et preocupis, ja l'he posat.
Amb la ventolera que fa fora avui. No, no, bé, sí. bé, mira. Avui fa vent o no, a veure?
Sí, molt bé.
Fa menys fred del que semblava.
No, aquest matí no feia gens.
No, jo he
ventilat. No feia gens, vull dir, perquè no. Tenia aquesta ventolera rescalfada a la cara, que ja és de cul a terra, però fred, no? Avantatges que s'ha de tenir. Bueno, va.
Vols saber vinga, el que passarà avui?
Com acabareu la setmana? Va, aviam.
Avui coneixeu el compte de Twitter Teresinologia? Tu el coneixes?
No.
No?
No.
Doncs mira, és un dels nostres preferits.
L'he de seguir?
Sí, sí, sí.
És dels bons?
Vol marxar, home.
Jo en tinc un que es diu Look at this Russian.
Ah, doncs no... Ara anem a buscar si parlarem.
Busqueu-lo. Bé, una mica una estracanada de divendres, també t'ho dic.
Va, Teresinologia. És un conte que t'agradarà, segueix-lo. I avui en parlarem amb un dels seus impulsors, és el Carles. El que fa és narrar el dia a dia segons l'òptica de la sèrie... Bueno, és que veies les Teresines,
sí,
no?
Sí, home, això sí.
Va, doncs ell el que fa és això, narrar el dia a dia amb aquests...
Amb aquella visió.
Aquests esquets.
Doncs,
està molt bé.
I també parlarem d'aquest nou fenomen nadalenc a la ciutat de Barcelona, que són les llums de Sant Pau, un espectacle màgic del recinte modernista i que està agradant molt.
Va, i música de divendres que ens transporta als 80 gràcies als Hombres, què? I
home.
Un dels... Ei!
A veure, va.
Devuélveme a mi chica.
Pot semblar una cançó difícil de versionar, fins i tot que no calia, però mira, hi ha gent com Los Ahijados, un duet dominicà format
per... Los Ahijados?
Cuco Baloy i el seu germà Martín Baloy, i una mica de salsa.
Sisplau, Pol.
Trepitja-ho, sisplau.
Havia sonat tan bé tota la setmana, Olga Vallejo.
Sí, t'haig de dir que avui tan ho hem fet a sorts,
bé.
Eh?
Esperava que ho expliquessis.
No, no, no passa res.
Explica-li, Pol, com ho hem triat,
amb un paperet,
no
perquè en Galdric ha dit que no volia que el culpessin.
Heu tingut la sort que abans de posar-la no heu fet allò que fa vegades de... Pol, a tu t'agrada la salsa?
Sí.
Teniu la sort de no haver-ho preguntat.
Va, Pol, que ve la guanyadora. Vinga. La segona versió. Potser et sonarà una mica més, com a mínim el grup, són Seguridad Social i així imiten el Soje.
Estàs amb mi o no? Sí, no, clar, que és igual. Com vols que no estigui amb tu? A veure.
Sonen millor que els originals.
Una mica fins i tot. Va, que vagi bé.
Moltes gràcies.
De programa fins dilluns a les 8 del matí. Bon cap de setmana per part meva.
Y
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Minuts ara mateix que passen de 11:15, va, que anem tard. Bon dia de nou, salutacions de qui us parla. Avui és divendres 10 de desembre, dia internacional, per cert, dels drets dels animals. Ja us he dit que avui és divendres? Sí, és divendres, gràcies a Déu. Programa 64 de divendres del matí a Ràdio Estel, tot preparat per acompanyar-vos a partir d'ara i fins a 2:15, a la producció en David García i en Galdric Pelegrí, al món virtual, a les xarxes socials hi tenim a l'Aiva Cervera i la Mercè Mondilo, i a les vies de so Jordi Carretero i José Matosas. Avui a les 11 de divendres parlarem amb el Carles, impulsor del compte de Twitter i Instagram Tarasinologia. I és que, si sou oients habituals del matí a Ràdio Estel, ja sabeu que ens agrada molt aquest compte protagonitzat, especialment la Olga, pels personatges de la sèrie Teresines i Sa, que fan comentaris d'actualitat en fragments de la sèrie de la Cubana. Avui és el dia, aprofitarem i li farem totes aquelles preguntes que tenim al cap, com, per exemple, les Teresines serveixen per explicar-ho tot i despertar-nos un somriure? Saps aquella notícia que dius? És que com ho faran avui, no, Olga? Que ens ho han plantejat moltes
sempre
vegades.
Sempre troben la manera.
I avui també volem oferir-vos un capvespre màgic. I és que amb aquell dia, el capvespre, arriba un viatge màgic fins al 9 de gener al recinte modernista de Sant Pau de Barcelona. Obren les portes cada vespre per un passeig molt especial i, si encara no hi heu anat, és una de les activitats del moment, els llums de Sant Pau, un lluminós paisatge de conte de fades amb jocs de llums nadalencs. En parlarem avui, al matí a Ràdio Estel, amb els responsables de la il·luminació d'aquest projecte. I els divendres, ja sabeu que aprofitem doncs, per parlar d'educació, l'espai matrícula oberta. Avui ens centrarem en l'educació inclusiva i la diversitat. I a les 12 arriba ella. Parlarem de sèries i plataformes amb Elena Neira, periodista i professora dels estudis de comunicació de la UOC, i Anna Prisma Grinyà, també estarà amb nosaltres, el tot està connectat els divendres. I atenció, a la part final del programa d'avui, a banda de comptar amb don Rafael Sanahuja, ja sabeu que els divendres tenim aquesta lupa de cinema amb el David Serra, avui un consell, abrigueu-vos, perquè passarem fred, repassarem aquelles pel·lis que fan que el fred traspassi la pantalla.
Comença la taula de redacció.
Així, detallats, ens hem quedat, amb aquest Let It Go. Què passarà, David Serra? Tu ets fredolí, cor de mena, o no?
No.
Ets més calorós, no, potser?
Molt, la calor no la suporto, el fred el puc suportar. La calor, gens.
Jo bé, l'hivern m'abrigo i a l'estiu en trec roba.
És que és pràctica, és pràctica. Olga Vallejo.
Ja, però hi ha un moment que no pots treure més roba, no sé que et treguis capes de pell.
Llavors sues.
Ah, per això.
Sí. Clar, no hi ha una altra. Jo ets dir que soc molt calorosa. Molt. Però, o sigui, és aquesta contradicció, però m'agrada molt el fet. Bé, no ho sé. En tot cas, Olga Vallejo, has pogut dormir bé avui?
Bé, bastant, sí? Sí, eh?
Va, explica'ns-ho. Aquella notícia que diguis... No m'ha deixat dormir.
Mira, avui he dormit com un tronc, contenta, perquè torna a la cavalcada de Reis a Barcelona, i no només a Barcelona, cavalcades més convencionals, que l'any passat va haver-hi invents estrafolaris. Doncs no, aquest any, més normalitat.
Tot i així, no són tot bones notícies.
Ni molt menys. Per començar, si Joan Carles I llegeix avui La Vanguardia, no li farà gaire gràcia Els apunts al natural, la vinyeta de José Luis Martín. Veiem el rei emèrit assegut a una butaca, sabem que està a Abu Dhabi, pels arcs d'estil àrab de l'habitació on està escrivint, mig moix, i està escrivint la carta als Reis d'Occident. I comença la carta. Majestat, demano un bitllet de tornada. No estarà content. Canviant de tema, les dades de la pandèmia tampoc són gaire bones. Tornem a tenir un risc alt de contagis. Espanya supera per tercera vegada la incidència de 300 casos, encara que la situació assistencial és millor que les onades anteriors gràcies a la vacuna, més que la vacuna, a l'alt índex de vacunats, que les vacunes a la nevera no fan res.
I exacte, perquè s'han de posar. Clar, concretant això també, no? De fet, ahir escoltàvem aquesta roda de premsa des de la Conselleria de Salut, la vacunació infantil.
La setmana vinent s'obrirà la convocatòria per demanar hora pels nens de 5 a 11 anys. La vacunació es farà a una cinquantena de punts de vacunació massiva a tot Catalunya. S'habilitaran pavellons poliesportius, també alguns CAPs. S'obrirà en bloc la vacunació, que ja es deia, es començarà pels d'11, doncs tant pels de 5 com 6, 7, 8, 9, 10 fins a 11 ja podran vacunar-se a partir de dimecres vinent amb Pfizer, una fórmula que només té el terç de la dosi dels adults.
Què t'ha indignat, Olga?
Saber que les agressions a funcionaris de presons creixen un 68% en 5 anys. Llegim a l'Ara que Justícia, el Departament de Justícia, impulsarà un protocol de prevenció, i és que els sindicats es queixen d'un augment de l'agressivitat contra els professionals. El que reclamen des d'UGT és incrementar la plantilla de treballadors i que s'estudiïn noves mesures de protecció per als treballadors.
Una altra notícia que no t'ha agradat gens ni mica.
Doncs llegim al País que el 25% dels casos de violència sexual analitzats el 2020 per l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses incluïen algun tipus de droga que anul·la la voluntat. Això implica que les víctimes d'agressió sexual es trobaven en un estat d'inconsciència o semi-inconsciència. Per això el Departament de Justícia ha anunciat que reforçarà la lluita contra la submissió química que facilita les violacions.
I algú que avui estarà especialment contenta, qui serà?
Doncs Angela Merkel. Des de dimecres, Olaf Scholz és el nou canceller. Ahir era el típic dia que ella es va despertar a l'hora, que abans sonava el despertador, però avui ja és segon dia de, no sé si dir-te de vacances, però sí de nova vida. I m'ha agradat l'article que ha escrit la Mari Paz López, corresponsal a Berlín de La Vanguardia, que es titula "Què farà Merkel ara?".
Quina incògnita. Però clar, en aquest article es deia això, no? Que em sembla que ha contractat a 9 persones.
Sí, sí, sí. Durant 3 mesos ella rebrà el sou de cancellera, que són 25.000 euros al mes. Després una pensió d'uns 15.000 euros mensuals rebrà. Seguirà vivint al seu pis de lloguer amb el seu marit. Pels caps de setmana, Merkel i el marit tenen una caseta en propietat prop de Templin. Ja ha anunciat que vol pensar què farà a partir d'ara, que de moment no farà i esperarà a veure què sorgeix. Té dret a un despatx, protecció personal i cotxe per tota la vida. De moment ha sol·licitat, el que tu deies, per aquest despatx un equip de 9 persones. Director, subdirector, 2 redactors d'informes, 3 administratius i 2 xofers. Veurem què acaba fent.
Veurem i ho explicarem aquí al matí a Ràdio Estel. Quin article no ens podem perdre aquest divendres?
El de la Marca Alpena a l'Ara. Es titula "Dones i cuina, un llegat silenciat". És habitual, sentir dones i silenciat. El que explica és que el món de la cuina ha passat com a molts altres sectors, que la història l'han escrit els homes i sovint han invisibilitzat les aportacions de les dones perquè consideraven que pertanyien a l'àmbit domèstic. També parla de la Editatona. Editatona, una iniciativa de la periodista i divulgadora Carmen Alcaraz, que aquest setembre, va proposar que es creessin o modifiquessin articles d'una seixantena de gastrònomes, cuineres, escriptores, dissenyadores, inventores d'arreu del món.
Avui estàs molt xup-xup, Olga.
De cuina, sí, sí.
Perquè ens recomanes un altre artista. Ai, artista
és
de la cuina.
És un artista.
Un altre article on la protagonista és una cuinera.
Sí, bé, és una crítica de cuina, però al final sap molt d'això de la cuina, El País entrevista la crítica de cuina Imelda Moreno, la darrera guanyadora del Premi Nacional de Gastronomia, tota una vida. Jo no la coneixia, també és cert que no sóc una experta del tema. Sembla que escrivia tant de plats de Martín Berasategui com d'una xurreria, que al final és més fàcil comprar-te 2 euros de xurros que anar al restaurant de Berasategui, i potser gaudeixes també, Moreno explica com va començar a escriure de restaurants a l'ABC. Hem de dir que és filla de Comte, i el seu pare va ser el primer crític gastronòmic que va escriure un diari nacional que sovint acompanyava el seu pare a restaurants. Bé, que això ajuda, però està clar que no tots els fills de Comte tenen un premi nacional.
Això és veritat. Bones notícies. Això sí, pels amants de la cocteleria.
Sí, perquè la cocteleria Paradiso de Barcelona és el tercer millor bar del món segons la llista de World's 50 Best Bars, que trien els millors establiments especialitzats en còctels. Si voleu anar al millor del món, ja teniu una excusa per anar a Londres, és el Connaught Bar.
Per cert, que la cocteleria Paradiso, no sé si heu anat vosaltres a Barcelona. No. No sou de còctels?
No.
A vegades és més qüestió de temps, sí, de temps i de logística que de còctels.
Jo ets a dir que hi he anat i és una passada, i de fet els companys del Tot anirà bé, ahir van parlar amb ells aquí a Ràdio Estel. Va, que avui és divendres, no sé si ho sabíeu ja, i es nota perquè és dia d'estrenes.
Sou d'Alejandro Sanz, vosaltres?
No.
Sí. Oh,
bé, doncs mira, estaràs contenta perquè avui publica nou treball que es titula Sanz. Te quería, te soñaba, 10 cançons que va composar durant el confinament.
Totes sonen igual, perdó.
Mira, doncs...
No, són totes diferents. Corazón partido, yo te soñaba.
David, però és que jo tinc un record especial amb Alejandro Sanz, perquè és el meu primer concert, diguéssim, d'adulta. Bueno, el primer concert vaig assistir va ser el concert al Palau Sant Jordi d'Alejandro
Sanz. No, no, no.
Tant si t'agrada molt o poc,
el teu record sigui d'allò, però ens hem d'enganyar que Alejandro Sanz totes les cançons són una mica igual.
És veritat. I jo estava tan posada cantant, m'imagineu, no? Allà, vivint les lletres d'Alejandro Sanz, que el del costat em va dir, calla't. Però diuen abaixa una mica el volum, nena, perquè si no, no deixes d'escoltar l'artista.
Qui va als seus directes diu que són molt bons, que porta una banda excepcional, que també té molta experiència ell dalt de l'escenari. Ell diu que això són confessions d'artista, declaracions d'amor, una mica l'esperit aquest que deia, no, en David? Més o menys apareix Sanz a tots els diaris, al periòdico li dediquen un parell de pàgines. L'artista diu que necessitava recuperar el pot de les essències i assegura que el que trobarem al disc és ell després de 30 anys, tal i com és, i que per descomptat reconeixerem el seu so. I és que sí, és inconfusible.
Exacte, als cinemes és dia d'estrenes, també.
Nova pel·lícula de Nanni Moretti, que sembla que no agrada gaire a la crítica, nova d'Abel Ferrara i La fi del món, amb Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Kate Blanchett, Meryl Streep... Costa respirar perquè arriba la fi del món. Aquest és el tràiler de No mires arriba, la darrera pel·lícula d'Adam McKay, que si fas cas de la crítica d'en Quim Casas del periòdico, 4 estrelles per aquesta història que parteix de la caiguda d'un meteorit sobre la Terra. Una sàtira apocalíptica que avui arriba als cinemes i divendres vinent, 24 de desembre, a Netflix. No, divendres vinent, no, d'aquí 2 divendres. I si llegiu, la crítica de Carlos Bellero al País m'ha fet molta gràcia.
Què ha escrit?
Se us trauran les ganes d'anar-la a veure. La marquen com la pel·lícula de la setmana i Bellero titula Vista i Olvidada. Aquest senyor no li agrada res.
Si ens fixem en la petita pantalla, atenció, Crims torna a ser notícia.
La docusèrie de Carles Porta i tot el seu equip es podrà veure a principis de 2022 en Movistar Plus. Es veuran les 2 temporades que ja s'han vist a TV3 i estaran adaptades al castellà. Estem encuriosits per com es concretarà aquesta adaptació al castellà, si serà ell, si hi haurà subtítols...
Ho veurem. Per qui vulgui mirar la televisió avui també, Olga, què els podem recomanar?
A TCM, que potser algú sap quin canal és, es podrà veure Los Amigos de Peter Lorre, m'encanta, a les 20:20. Casualitat que avui és l'aniversari de Kenneth Branagh, que en fa 61, i per qui sigui de canals més convencionals, Un cop amb estil a TV3.
Gentlemen, is the final rose tonight.
Luke.
Michael Caine, Morgan Freeman i l'Alan Arkin són uns jubilats que els han congelat el pla de pensions i tenen una idea brillant per assegurar-se econòmicament els anys de vida que tenen per davant. Una pel·lícula molt entretinguda amb unes interpretacions excepcionals. Això sí, acaba 2:15, eh?
Difícil tria, eh? Jo no sé amb quina de les dues em quedaria.
Les dues?
Clar, ho podem, no?
Sí. Un 20 i després l'altre.
Ara, per horari, 20.
Ara aneu al cinema.
Molt bé, sí, estaria bé, també.
La imatge del dia.
És la d'un enorme portaavions entrant en un port que queda petit.
Sí, no? La sensació és com si juguéssim amb unes peces de Lego construint un port i féssim entrar un vaixell dels Hyperman. Seria més o menys aquesta la
sensació.
La fotografia que podeu veure a La Vanguardia és la del portaavions HMS Queen Elizabeth, que fa 280 metres d'eslora. Això és de llarg, eh? Gairebé són 3 camps de futbol o 3 travessies de l'Eixample. I que està entrant al port britànic de Portsmouth, que no és petit, però, clar, al costat del portaavions es fa molt petit. Aquesta bèstia naval ha estat durant 7 mesos fora de casa, ha anat recorrent mars i oceans, visitant un total de 40 països, i ara els mariners, com el Torró, han tornat a casa.
I ara anem, si us sembla, fins a Dubai, on hi haurà el primer hotel flotant.
Kempinski, la cadena hotelera de luxe amb seu a Suïssa, ha anunciat que obrirà 12 villes flotants a Dubai i he volgut venir per conèixer tots els detalls. L'inauguraran el 2023, que això ja ho tenim a tocar, tot molt sostenible. Hi haurà 156 habitacions i suites a les que s'arribarà amb una llanxa ràpida des de les platges... Estava pensant quin tipus de llanxa seria. M'he quedat aquí enganxada amb el meu pensament. Des de les platges de Jumeirah Beach Road. Que sou dels que teniu un iot i voleu saber què passarà amb el iot? No patiu, que hi haurà un heliport també flotant, connectat, i un port esportiu per encabir-hi 16 iots privats.
I se sap ja com serà l'hotel?
Doncs a més de flotant, hi haurà una estructura central, una piràmide de vidre, a les que s'hi connectaran 12 villes a través de ponts. Per descomptat, hi haurà piscines infinites.
Però aquest no és l'únic projecte arquitectònic flotant. Open Gangnam Style!
Anem cap a Corea perquè existirà d'aquí poc l'Oceanic City. S'ha anunciat que el 2025 crearan la primera ciutat flotant del món davant les costes de Corea del Sud. Un projecte que compta amb el suport de l'Organització de Nacions Unides. Serà una infraestructura a prova d'inundacions. Les illes estaran ancorades al fons del mar, d'aquí que es prevegi que puguin resistir tota mena de desastres naturals. Seran diferents illes elevades per sobre del mar que generaran electricitat amb panells solars i produiran el seu propi menjar.
I a quina fase es troba el projecte, ara?
Doncs de moment ja té pressupost, uns 200 milions de dòlars. S'espera que comencin en breu gràcies a l'acord signat per la ciutat de Busan de la República de Corea, la ONU, Habitat i els dissenyadors d'Oceànics de Nova York.
Hey, look! Un tesoro pirata!
No, aquest Oceànics és un altre, eh? És l'empresa que construeix ciutats flotants. Si voleu veure com és aquest projecte, podeu entrar a oceaniccity.com.
I com passa els darrers anys, per aquestes dates, molta gent espera l'anunci del Nadal de Campofrío, que ja s'ha convertit en tot un clàssic.
Sí, és un anunci que toca la fibra, provoca somriures, també provoca llagrimetes, i el d'aquest any està protagonitzat per Carra Elejalde, y como no podía ser de una otra manera, te la COVID como taló de fons.
Hace un par de años recibimos un sopapo social en forma de virus que nos dejó secos. ¡Jodo! Cambió todo. ¿Sabías que en un abrazo puede haber más gérmenes que en una alcantarita?
¿Tarita? ¿A mi brazo?
Así que decidí que no me toquen nunca más. Es que uno ya no sabe por dónde te puede...
És un càrrec que va deixant de fer coses per tot el que pugui passar, per totes les conseqüències que pugui tenir. No fem abraçades, no fem sopars amb amics i amigues, millor no ens dutxem, que si ho fem cada dia diuen que no és bo, i així tot, vivim amb la por sempre com a companya de viatge, vivim, per tant, acollonits.
La comida que t'encanta está ahí para tentarte. Reír y las arrugas. Y el megavatio ahora te deja tieso. Así que he decidido quitarme de todo. Por eso no voy a celebrar la Navidad, no sea que de un alegrón la palme. Vivir acojona.
Acojonados, aquest és el lema de l'anunci de Nadal de Campofrío d'aquest any, on a més de Carra Elejalde també podem veure, entre d'altres, a Candela Peña, Carlos Areces, Edu Soto o Darko Peric, que si no sabeu qui és, doncs és un dels atracadors de la Casa de Papel. Però clar, tot canvia i aquí ve el punt emotiu i de llagrimeta quan el Carra, sol a casa, escolta el testimoni d'una víctima del volcà de La Palma, que lògicament també ha estat un dels protagonistes del 2021. I escolta el missatge d'una dona, un missatge de solidaritat, un missatge positiu, tot i el que està passant. I aquest és el missatge final de l'anunci.
Lo que más me acojona es que se nos olvide que vivir es acojonante.
El comprem, no, aquest missatge?
Home, sí. Sí,
vivir és acojonante.
I l'anunci, a mi m'ha agradat.
L'anunci,
eh?
Sí, l'anunci està molt bé. Sempre encerten força, els de Campofrío. Com era d'esperar, l'anunci s'ha fet viral a les xarxes, majoritàriament agrada, té comentaris positius, pell de gallina, el millor, acojonados, claro que sí, viva la jerga. N'hi ha que llegeixen entre línies, entre les seves línies, I asseguren que l'anunci despulla les vergonyes del govern de Pedro Sánchez.
Ui, sí que han anat a buscar.
Sí, sí. I els que ho interpreten d'aquesta altra manera. Campofrío ha sacado un anuncio diciendo que esto del coronavirus no es para tanto, creo. Vivimos en la peor simulación. Hi ha optimisme, sí, però també hem de dir que hi ha d'haver prudència. Perquè estona sí que sembla una miqueta que l'anunci, tant optimisme, ens convidi a viure com si la pandèmia ja s'hagués oblidat.
Bé, doncs aquest és un dels anuncis, clarament, com deia el David, que s'ha fet viral en les darreres hores, és l'anunci de Campofrío, però és que estem a les portes, com ja sabeu, d'un nou cap de setmana que agafarem amb moltes ganes, sobretot, ara parlo per mi, perquè podrem dormir, entre d'altres coses.
Sí, i és per això, Mercè, que avui volem compartir amb l'audiència uns quants costums curiosos previs a la cita amb Morfeu, de gent famosa, que, segons diuen, atenció, poden provocar que siguis més productiu a la feina.
Comparteix, Olga.
Mira, d'acord. Primer de tot, haig de dir que a ells sembla que els està funcionant, tot i que remarquem que nosaltres, alguns, no els aconsellem, que quedi clar, ja cadascú que faci el que vulgui. Per cert, és un article que llegim a la revista Muy Interesante. Per exemple, anem al Regne Unit. Al Regne Unit, Una figura il·lustre, Winston Churchill, tots els dies a les 5 de la tarda es prenia un whisky amb soda abans de fer una migdiada de gairebé 2 hores.
Home,
això als companys del Tot anirà bé no els encaixa, però ja cadascú sabrà. Fins i tot, sent primer ministre britànic, seguia aquest costum. Segons el polític conservador, aquest cop de cap li permetia fer les tasques d'un dia i mig en qüestió de 24 hores. A més de tot, és conegut que Churchill era de bioritmes nocturns i moltes vegades es quedava fins tard treballant. Ara anem a un altre costum friki, Sleep Farandolero. Des del món de l'art compartim l'afició del renaixentista Leonardo da Vinci. Seguia un estricte horari de son polifàsic anomenat cicle de son d'Uberman, que consisteix a dormir 20 minuts cada 4 hores. A mi això em mataria.
Wow.
Pot ser que aquest avi poc convencional de l'artista inventor... Potser
per això va funcionar.
Sí, potser per això podia fer tantes coses. Li permetés estar més despert al llarg del dia, però també li dificultaria la feina en projectes a llarg termini, no? Us imagineu? Complicat. A veure, un moment, parem, perquè parlar de la Mariah Carey no vol dir que sempre haguem de sentir aquesta cançó. Sigui com sigui, tenim un superconsell de la reina del pop de nadalenc. Estem parlant de la Mariah Carey, per si ningú...
Sí,
per si algú estava perdut.
I qui fa la Maria?
Home, ella té un somniconsell, que és dormir 15 hores seguides i amb humidificadors. Una llesta,
home,
clar.
Home, l'aplaudim,
15 hores?
15 hores. Amics i amigues, Mariah Carey...
Tot el dia, aquesta dona, clar, amb tot el que he guanyat.
Home, però aprofita, Pensa que la cançó la va escriure en 15 minuts. Clar, amb aquesta productivitat ja t'ho pots permetre.
Dorm, la dona.
Jo sóc capaç, ets a dir que sóc capaç de dormir 15, no sé, però 14, sí.
Fa cicles de 15. 15 minuts per escriure el que la farà rica, 15 hores per dormir. Ella confessa que a vegades, dorm fins a 15 hores seguides perquè, segons la reina del pop nadalenc, aquesta quantitat de son és la clau per poder cantar com ella desitja. Ja sabem tot el que ella desitja,
home,
no? Sobretot per Nadal. En tot cas, la cosa no acaba aquí. La cantant nord-americana ha assegurat que, a més, la seva habitació disposa d'una gran quantitat d'humidificadors perquè no se li ressequi la boca.
I què, vosaltres?
I la gola.
I la... Vosaltres teniu algun ritual ràpid?
Per dormir?
Sí, abans d'anar a dormir. No?
Dormir?
No?
Algun... Zero. Un pipí.
Llegir.
Per no despertar-me.
Jo sempre llegeixo, sempre.
Jo, ràpidament, quan no puc dormir, el que m'imagino és una tela, diguéssim, per pintar en blanc. Totalment.
En
I així em fa que la ment se'm quedi en blanc.
Ai, no poses a pintar.
No.
Val, doncs,
queda
llavors
blanc,
et funciona.
Llavors em quedo...
Et funciona.
Saps el que et vull dir? Tira. José, ah, no, que anem cap a la lupa. Fem un abans, aquesta
un
lupa
abans,
de cinema.
Ràpid.
Què
sí.
passarà a partir de la una?
Doncs acabarem posant, com sempre, la lupa al cinema. Avui porto un catàleg de pel·lícules blanques amb molta neu, pel·lícules que ens fan passar precisament això.
Frio. Molt frio.
El que no fa aquest estudi, ara mateix.
No, calor.
Va, freqüència, vinga. David Tejar, que, si us plau, aquesta freqüència diària
sí.
que ens portes...
Mira, hola de... ara llegiré el guió. Hola de nou, Mercè, ja ho sabeu, cada dia us proposo un misteri sonor.
Tens
que
dos
no
minuts.
Entrareu al sorteig d'una fantàstica cistella de productes Capravo. I tu has de dir, quin és el misteri sonor d'avui, David?
Quin és el misteri sonor d'avui, David?
Doncs mira, avui fa anys l'actor, ho deia abans l'Olga, i director Kenneth Branagh, que en fa 61... Un dels seus últims papers, el que hem vist al cinema, és el d'un detectiu molt famós, però molt, molt, molt famós. I aquesta és la pista.
¿Y usted quién es?
Me llamo... Y soy seguramente el mejor detective del mundo.
El millor detective del mundo con este acente, ¿quién puede ser?
Sí, tu creus, és el millor,
Sí. Els que ho sapigueu ja... Podeu optar a guanyar una fantàstica i meravellosa cistella Capravo.
I què hem de fer?
I ens envieu un missatge per WhatsApp al 663 99 30 62 o bé un correu elèctric al...
Correu elèctric?
Sí, he fet una miqueta de competència ara. O un correu electrònic al matí@radioestel.cat.
I del rei dels detectius anem al rei del rock... És Elvis Presley. De qui diríeu que és aquesta cançó nadalenca? Algun membre de l'equip? No. Qui l'ha fet la tria? Ja sabeu que aquestes setmanes abans de Nadal... Espera, escolta'l.
Sabeu?
No.
Toni Marín.
No. En principi és el Matí Estel.
És un rei?
O sigui, és un membre del Matí Estel que ha triat aquesta cançó perquè
doncs
és una de les
Marçà.
Cançons...
Pol Marçà, si és un rei, sí, és Pol Marçà.
Doncs aquí la tens, Pol, dedicada a tu. És una de les cançons que ha triat el Pol Marçà. Li apugem avui al Fader per arribar al punt de les 11. Ens posarem al dia amb les notícies, amb els serveis informatius d'aquesta casa. I després, si encara no el seguiu, o el seguiu,
Seguiu-los aquí al Matí a Ràdio Estel, la Tarasinologia. No t'ho perdis. Fins ara. Without you.